Al matí, a Ràdio Sabadell.
I un dimecres més volem demostrar que...
un altre món és possible.
Alma libre resiste, resiste la vida. Si te quieren callar, canta con rebeldía. Alma libre resiste, resiste alegría. Resiste al andar, resiste y grita.
I avui us volem, doncs, descobrir una associació sense ànim de lucres de pares i mares de persones amb autisme. I és que és una entitat que s'acaba d'adherir a la plataforma Vàlua. Es tracta d'obrir-se al món i nosaltres el que fem ara és saludar el seu president, el Francesc Pellicer. Bon dia, Francesc.
Bon dia.
A veure, explica'ns com i per què va néixer ja fa més d'una dècada, no?, aquesta entitat.
Bueno, va néixer a Obrir-se al Món fa 12 anys, el 2010, després de que tres famílies estaven buscant serveis pels nostres fills que tenen autisme, i en aquells moments eren potser nens de 6-8 anys, i estàvem mirant de buscar, doncs, això, activitats extraescolars, casals d'estiu, activitats de cap de setmana, coses que els hi poguessin donar adequades a la seva patologia, amb l'autisme.
I m'imagino que no vau trobar gaires opcions.
No, jo recordo que una de les coses que vaig fer buscant per nosaltres, diem, va ser anar a Diputació de Barcelona i fer la pregunta en allà, doncs, què podien fer ells per mi. I la cosa, doncs, va girar-se al revés i em van dir, més aviat, si has de fer alguna cosa, fes-la tu, aviam nosaltres què podem fer, si et podem donar algun tipus de subvenció. Això era sobretot quan ja buscàvem temes de respir, perquè estàvem superagobiats amb els nens ja, en aquell moment potser ja preadolescents, i no hi havia manera de trobar cap cosa que els encaixés, perquè totes les coses estan fetes per nens neurotípics.
Petits, sí. Clar. I llavors vau dir, doncs, farem mans i mànigues, ens posarem a l'acció. Com ha anat canviant, aquí, creixent i transformant-se també l'entitat al llarg
aquí
del
sí que
temps?
Va ser una bogeria, perquè havia esclatat una macrocrisi, estem parlant de 2010, estava tot desballestat, i bueno, la veritat és que la desesperació et porta a fer coses que a vegades són molt atrevides.
I ara ens... mirant enrere dius,
exacte,
vam ser agosarats, no?
Ens hi vam llançar i vam, bueno, començar a fer les primeres passes. Realment no sabíem, jo no sabia el que ens esperaria, ni molt menys, perquè la veritat és que és sorprenent les dificultats que hi ha i els camins tan complexes, però bueno, en aquell moment també amb il·lusió i amb ganes de fer coses, doncs mira, ens hi vam llançar, érem més joves i au.
Quants usuaris teníeu, no?, en els inicis, més o menys, i éreu les tres famílies?
Sí, els inicis eren les tres famílies, que no hi havia local, no teníem serveis, no teníem subvencions, i ens vam fer un casal d'estiu demanant, crec que va ser l'Escola d'Adults de la Concòrdia, però clar, pagant les tres famílies, els monitors, o sigui, bueno, realment intentant començar a caminar, però amb unes dificultats terribles. Compte que en aquella època un casal d'estiu nostre ens va costar cada família uns 1.100 euros.
Imagina't.
I només era des de les 9 fins a la 1 i eren només 4 setmanes, vull dir que vam fer ja, no sé ben per on dar-la, però era ben bé la desesperació a l'intentar-ho i vam començar per aquí.
Ara mateix, quants usuaris teniu, on us ubiqueu, no?, i una mica quins són els serveis i les propostes que teniu en marxa?
Mira, l'Ajuntament de Sabadell a 2010 ens va cedir a l'espai del carrer Turina, un dels tres espais que hi ha, perquè hi ha la Xalest, hi ha també l'escola d'adults, però nosaltres tenim el que seria el que era abans l'escola Bressol, suposo, el que era el parvulari de l'antiga Cifuentes. I en aquest espai, que fa uns més o menys 150 metres i un pati d'uns 200 metres, ja vam, bueno, començar les activitats gairebé, vam trigar, vam començar gairebé 2011, però bueno, durant el 2010 vam anar arrencant, vam anar fent les obres i vam arrencar sobre 2011.
I quins projectes teniu en marxa?
Clar, projectes ara, en aquest moment, jo, el que funciona molt bé, realment, els serveis que estem oferint, l'únic que passa és que estem desbordats perquè no donem a l'abast per les places que se'ns requereixen. O sigui, ens truquen famílies, tenim llista d'espera...
Hi ha molta demanda.
Sí, això, a mi, almenys, és el que més m'exaspera. O sigui, jo estic molt, molt enfadat de veure que no podem oferir a tantes famílies el que realment necessiten i el que és de justícia, no?, que haurien de tenir. Aquí hi ha un problema de que realment no hi ha teòricament diners, això ha sigut l'explicació des de Generalitat de Catalunya, i què ens ha fet? Que la nostra prova pilot finalment s'ha quedat amb el que és, una sola, diguem, un sol servei, no s'ha pogut ampliar ni nosaltres, però tampoc no ho han deixat fer a d'altres, sinó que s'han fet altres coses, però no amb aquest carisma, amb aquest format, amb aquesta atenció tan generalitzada de les tardes, dels casals d'estiu, del respir de cap de setmana, tan dedicat només a persones amb autisme, treballant des dels usuaris més difícils i acceptant-los, que això en molts llocs no ho poden fer. Llavors, bueno, és una llàstima, però sí que hem fet una cosa, realment penso jo, que actualment, a més, des de molts llocs ens ho han dit i, ostres, és per dir alguna cosa al·lucinant, però alhora, clar, s'ha quedat curta.
Clar, deies que teniu llista d'espera. De quan?
Bueno, hem tingut èpoques que la gent ha estat 3 anys o així esperant a poder accedir. Depèn. Hi ha serveis de la tarda, per exemple, el casal de tardes, que els dividim per edats, i algunes edats no hem tingut. Per exemple, els petits han estat molts anys sense poder no vam poder fer un grup, i ara el vaig fer l'any passat, grup de 2,5 fins a 5, ara ja tenen 3 a 6 anys, i ara en tenim 8 usuaris. Però clar, ha sigut ha sigut tirar-te a la piscina, generar un nou espai, un nou servei, amb nous costos i sense subvencions per poder-lo assumir. O sigui que realment és tirar-te un tret al peu, però d'una forma o d'una altra aquí estem lluitant per aconseguir evidentment els fons i que això pugui continuar.
Clar, perquè com es financen aquestes activitats?
Aquí més o menys per diversificar les tres institucions potents, o sigui Generalitat de Catalunya, Diputació i Ajuntament, van amb grans trets cap a tres serveis diferents. Per exemple, Ajuntament de Sabadell, i més en aquests moments ja consolidat, el casal d'estiu amb el programa Fem Vacances, és, bueno, un 10. Això sí que és un servei que nosaltres podem oferir moltes altres entitats, amb la garantia i amb el recolzament econòmic del sobrecost que tenen les famílies per aquest servei, per aquests casals d'estiu. Això és genial. La part del respir, aquí anem més coixos. Diputació de Barcelona et dona subvencions, però sempre fan el mateix. Et diuen que el 50% del cost. Què vol dir? Que d'entrada, nosaltres quan ho plantegem, només ens poden donar Diputació com molt el 50% quan arriben del cost, i els pares no ho poden assumir perquè és una activitat molt cara per ells, perquè tenim que cada dos usuaris tenen una educadora. El cost aquest significa que si sortim, per exemple, 8 adolescents de cap de setmana, ens fan falta 4 educadores. Clar. Aquesta és la realitat, si volem absorbir a les persones que no tenen autonomia, que tenen dificultats, trastorn de conducta, trastorn del son, epilèpsia, molts no són no verbals, per tant no es poden comunicar. Si tu vas amb aquest servei cap a aquestes persones amb aquestes dificultats, necessites aquesta ràtio.
Però per posar en valor la tasca que feu, no? Malgrat les dificultats, què és el que suposa per les famílies tenir aquest respir, no? Aquests espais on deixar, doncs, els seus fills, i també, doncs, per als usuaris, no? Amb aquests trastorns complicats, com deies, no? Molt, molt difícils, però que també m'imagino que són molt necessaris per també acompanyar-los i fins i tot per, doncs, ajudar-los, no? En el seu dia a dia.
Aviam, per justícia, aquest servei que nosaltres oferim és imprescindible. És la realitat. Cada vegada que alguna persona tècnica política ha visitat i ha aprofundit i ha rasgat fins al fons, se'n donen compte que és increïble, o sigui que s'ha de fer, i tant, no? Però clar, un cop ja es desconnecta, se'n van cap als despatxos o canvia de color el tema de les eleccions, a partir d'aquí tot es desconnecta, i la putada és això, que llavors et trobes amb uns interlocutors que et sumiran més amb fredor, que també alhora tenen grans problemes internament, etc, i que no ho veuen d'aquesta manera. Però t'asseguro que cada vegada que algú, per alt que hagi vingut, fins i tot president, han estat a dins, se n'han donat compte, ens han avalat al 100%. Han fet esforços, també se'ls ha de reconèixer, molt grans. Però tot i així és el que et dic. Llavors, el dia a dia se't torna a desconnectar. Ja tornes a quedar davant de... O sigui, perquè veies una situació actual, no? Que dius, hòstia, és increïble. A mi, igual que a les altres entitats que també demanen subvencions a la Generalitat. La subvenció per l'any 2021 i 2022 es va atorgar, en aquest cas a nosaltres, el novembre passat, ja, que ja anava tard, evidentment, però es va atorgar pels 2 anys. La subvenció vol dir que el 2022, els diners per començar, que vam començar el gener, i ja estem a novembre, val? Per pagar les nòmines, per pagar tresoreria, per pagar la Hisenda, que són els tres grans costos, no hem rebut un euro de la Generalitat de Catalunya. Ni un. atorgada, signada... Bueno, sempre és la mateixa història, que no sé què, burocràtic, és mentida tot. O sigui, aquests diners ja, un cop estan atorgats, des d'economia, evidentment, s'ha de fer en reserva, i els tindrien que haver donat amb moltíssima més anticipació, i ens tindrien que donar solucions, perquè què ens trobem realment ara?
Clar, que vosaltres heu de fer front a nòmines i a, no? a factures, a pagar tot el que es necessita, no? Encara que no heu rebut aquests diners.
Exacte, i a sobre el xist, que dius, vale, això és molt, molt bo, xist, com feia aquell de promista del Polònia. Vale, no puc pagar a tresoreria, perquè com que em deuen tots aquests diners de tots aquests 10 mesos, que encara jo he tingut que en aquest cas que pagar, doncs no pots pagar. Llavors, vale, quan toqui, que ara d'aquí poc tocarà, ai, miri, tenim ja els diners per pagar-li el 2022, sap? Em sembla que a vegades fan riure perquè una vegada ens el fan pagar el dia 31 del 12, que això ja és la brometa de les brometes. Pagar-te l'últim dia d'un any, tot el que, els 364 dies que et deuen, això és gairebé, bueno, jo penso que és una broma de molt mal gust. Però et trobes en què et diuen, ai, però no li podem pagar. Ves, és que vostè està deu a l'últim mes, per exemple, de tresoreria que no ha pogut pagar la Seguretat Social, o deu aquesta factura d'Hisenda. Clar, nosaltres no li podem pagar. I llavors ja estàs. Estàs fregit, perquè dius, bueno, si em deuen un munt de diners de tots aquests mesos que jo, per una banda, amb ajuts, evidentment, aquí ja ho podem comentar, que hi ha gent que ens pot donar suport, però per no tancar, evidentment, hem aguantat tot això, i ara quan ja dius, vale, doncs paga-m'ho, que així ja podré posar-me al dia, i encara que em hagi de pagar un sobrecost, un recàrrec, que evidentment Tresoreria ens el farà pagar, o Hisenda ens el farà pagar igual, però no et podem pagar, noi, ho sento, però si no tens això regularitzat, llavors tu has de buscar com algú pot fer front a aquests diners i llavors, quan ells et paguen, tornar-li. O sigui, buscar-te la vida.
O sigui, buscar amb enginy, creativitat, m'imagino que per això impulseu també doncs, diferents campanyes i accions, no? O fins i tot ara us heu adherit a Vàlua per tenir també més suport, no? Més eines per tirar endavant, no? I continuar amb la viabilitat de la vostra associació, perquè m'imagino que hi ha entitats que fins i tot doncs, poden estar en perill, no? Davant d'aquesta situació.
Moltes han tancat, i la gent no ho sap i això sempre passa desapercebut, i nosaltres realment hem tancat diverses vegades, que no ens han deixat tancar, però realment jo no he pogut més i he tingut que donar realment el parte pràcticament de defunció de l'associació. El que passa és que després sempre hem tingut realment el que jo sempre dic d'algun àngel que ens ha donat una mica el salvament. En aquest cas, i curiosament, i aquí a Sabadell, un dels nostres àngels, que a més ja sempre li dic que el veig i que és una persona meravellosa i magnífica, és en Joaquim Badia, que en un moment donat ens va rescatar de la mort total, gràcies a una intervenció seva, lògicament, dins del Banc de Sabadell, i gràcies a ell encara estem vius. Si no, no estaríem, eh? O sigui, és així. Per tant, tens algun àngel de la guarda, que li dic jo, que han fet coses per nosaltres. En algun moment, doncs, jo vaig veure personalment a Jaume Giró i vam parlar de la situació nostra en un altre any, no sé quin any era, 2015 o 2016, i també va fer un acte, jo penso, en aquest cas, de molta valentia, i ens va salvar, perquè sabia que si no ja no tindríem sortida. Per tant, clar, et vas trobant amb aquests actes. El que passa és que això costa cada vegada més, perquè com que cada vegada hi ha més entitats fotudes, cada vegada hi ha més diners que no es paguen, cada vegada hi ha més demora, la cosa s'està posant molt difícil.
I cada vegada doncs, hi ha més col·lectius més vulnerables per la situació actual que vivim. Llavors, em semblava també de justícia posar en valor la situació en què us trobeu. Què hem de fer si us volem ajudar?
Clar, nosaltres, per una banda, ens estem obrint en aquest sentit a moltes coses, però una que tenim, per lo que sigui, des de fa molts anys que vaig començar jo amb el Xesterés i el Jaume Terés, que es van conèixer, que corrien unes coses que es diuen ultras, que jo flipava, i gent d'aquests que dic, hòstia, què foteu, tal, i d'aquest interès que vaig tenir per tot això, i aquesta similitud que vaig trobar, que ja sempre els hi dic, no, amb el desgast familiar, amb aquesta asfíxia, amb aquesta d'allò quan tens un nen amb autisme totes les 24 hores del dia i el tens que atendre, i ens vam posar, bueno, no sé com, vaig veure que eren un col·lectiu molt, que em va agradar molt, vaja, m'hi vaig fixar i ens han ajudat molt a fer moltes coses, i ara una de les nostres especialitzats, que és el que intentem fer, és justament això, buscar el recolzament d'aquests corredors. Siguin associats, siguin federacions, siguin institucions, sigui particular, buscar el suport d'aquests corredors amb una campanya que ja li hem titulat un nom que es diu Run for Autism, el 4 és amb número 4, Run de córrer, 4, el número, bueno, Run for Autism, ve a ser corre per l'autisme, diem, .com. Llavors, això el que fa és que la gent ens pot donar, ens poden fer donatius. Ara vam estar a Sant Llorenç aquest diumenge passat, doncs hi havia, a part de la paradeta que muntem, per vendre les samarretes i les coses perquè ens ajudin, també doncs la gent pot donar diners amb aquesta, entrant en aquesta web, que realment ens van ajudant, però mica en mica, o sigui, és comprar quilòmetres, un compra 3, l'altre compra 5, l'altre compra 10, i amb això anem fent milles, o sigui, anem fent via. I això, per exemple, és un dels que jo tinc molta fe, que ens donarà una part, perquè només serà una part, de la mancança que tenim de diners amb tantes retallades i amb tantes dificultats.
És a dir, que us heu de buscar l'enginy, no?, per de trobar doncs altres formes de
recaptar. Sí.
Si col·laborem, no?, si doncs ens fem solidaris i participem doncs donant suport a aquestes milles, quins projectes o quines accions tirareu endavant?
Clar, ara hi ha el fet de subsistència per culpa d'aquestes coses que van passant i que suposo que això espero que, i em prometen des de la política, que es aniran millorant, que seria intentar no asfixiar tant a les... Per cert, mira, justament amb l'acte de Vàlua va ser molt bo perquè justament la presidenta del tercer sector, en allà davant de tothom, hi havia els polítics, també estaven sentats, que els va fotre vermells, clar, i els hi va dir clarament això mateix, més tècnicament, però és igual, això mateix va dir que totes les entitats, perquè és a tot Catalunya, que es diu la COSPE, aquest grup de subvencions per un tipus d'activitats, no han rebut ni un euro, ninguna, no només clar, vull dir, el món, ninguna, i això ara no sé quan és, però són moltes entitats, i els hi va dir a la cara, com és possible que no hagueu fet... Llavors, veus això, estàs amb un grup d'altres entitats, que justament és el que es fa aquesta plataforma, Vàlua, que et posa en valor també i et dona aquesta força per poder encarar amb molt més ímpetu que jo solet davant de la macroadministració per tasques com aquestes, que n'hi ha moltes més, també hi ha temes de voluntariat, hi ha temes de compaginar, nosaltres també ajudem ens ajudem entre una associació i una altra, ens podem derivar fins i tot en aquest cas, en alguns casos, doncs persones que són més d'un perfil o d'un altre, un cas al d'estiu jo estic sobresaturat, potser també doncs justament per aquest enllaç, per aquesta xarxa puc trobar-li plaça amb una altra entitat, vol dir que jo hi crec molt amb aquestes xarxes, que també estem en una federació que es diu DINCAT, i tot això perquè realment sols en veritat se'ns babolegen, o sigui, se'ns enriuen.
Juntes són més fortes i a més també es dona més visibilitat a la tasca que feu des del tercer sector.
Exacte.
Que també hauria de ser moltes vegades paper de l'administració, però no arriben,
hauria,
i sou vosaltres.
Hauria de ser. I aquí Vàlua té un valor encara més important perquè és Sabadell. Clar, llavors, a sobre t'apropa, o sigui, és una cosa, diem, a sobre és una xarxa de proximitat, exacte.
Una xarxa de quilòmetre zero. Per acabar, necessiteu també voluntaris?
El problema amb nosaltres el voluntariat, que l'havíem tastat i l'havíem intentat provar, vam trobar-nos amb una dificultat. La rigidesa de bastants dels nostres usuaris va fer que, per una banda, hi havia molta... O sigui, un cop fan el vincle, que el fan i el fan i és molt maco, si aquesta persona et falla, és un dolor que a vegades dura anys, i no bromejo, anys. O sigui, jo he tingut gent que m'ha reclamat alguna educadora, que poden ser de voluntaris, o que poden ser gent de pràctiques, o que poden ser gent que ha treballat amb nosaltres, que s'ha donat de baixa, o sigui, no ha pogut continuar, i encara ara, després de diversos anys, encara et continuen reclamant i volguem i on està, i què fa, i per què no ve, perquè tenen un dolor, sobretot els que ja tenen una connexió més important, perquè ja amb l'autisme tenim tot tipus de graus, no? Però és molt, molt dur. Llavors, el voluntari, el que també, el problema que ens donava era, si tens que fer una activitat, com per exemple nosaltres els dijous, per exemple, anem a piscina, gràcies a la Fundació de Contenció Sabadell, anem a l'aiguajoc. Clar, llavors, què fem? Agafem, em sembla que són 10 o 12 usuaris, doncs 5 o 6 educadores, perquè tenim que fer, és molt complex, tenim que vestir-los a molts, tenim que ajudar-los al canviador. Si et falla un voluntari, has de suspendre l'activitat. Què faig?
Clar.
Necessito
complicat,
gent...
I tant.
És que llavors se m'enfaden moltíssim. Els pares igual, com no heu anat a piscina, que ens va passar una vegada en 12 anys, una. Com és que no heu anat a piscina, que no... Clar, llavors et trobes i dius, és que no m'hi he atrevit, perquè podíem tenir un risc, clar, sobretot amb el desplaçament. Són nens que hi ha escapistes, que se'ns escapen de les mans i que et travessa un cotxe i te'l mata. O sigui, no et pots arriscar a una situació com aquesta. Llavors, clar, el voluntariat, com a plus, com a suma, sí. Com a imprescindible, com a tronc, no.
Si voleu col·laborar, doncs fiqueu-vos a la seva pàgina web, obrirsealmón.org. Aquí tindreu també doncs, diferents informacions als projectes de la tasca que fan, com acompanyen les famílies i també com podeu comprar doncs, aquests quilòmetres solidaris. Francesc, moltíssimes gràcies per la tasca diària i per passar per l'estudi de Ràdio Sabadell. Esperem i t'emplacem un altre dia que vinguis amb famílies i també parlem de com és el dia a dia dels familiars, dels cuidadors i també dels afectats. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres. Merci.